L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
El futur és més incert que mai. No sabem si demà podrem seguir fent les coses que volem fer. La incertesa sol crear fantasmes d'ansietat, un neguit especialitzat en fabricar nusos en l'enteniment. Avui practicarem la medicina preventiva contra el desànim, des del convenciment que un pessimista és qui només confia en ell mateix i un optimista, en canvi, és qui confia en els altres. Un confiat missatge de benvinguda, doncs, de l'espia de Mahler. Comencem amb una música que invoca un coratge. Coratge per alliberar-nos, encara que sigui per una estona, d'aquelles paraules i expressions que ens contaminen dia sí i altre també el pensament. I ho farem amb un especialista a viure amb l'ai al cor, el compositor rus Dmitri Shostakovich, que ara ens ensenya la seva obertura festiva, composta l'any 1954 per commemorar el 37è aniversari de la Revolució Russa. El cas és que Shostakovich la va compondre en només 3 dies. Un testimoni del procés creatiu ens diu que el compositor no parava de riure mentre escrivia les notes que tot seguit sentireu darrere fons. I és que riure és la millor medicina contra el desànim. Aquest riure musical.
L'Espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
El que tots volem és que ens ajudin. El que tots necessitem és que ens ajudem els uns als altres. Help me, ajuda'm. No puc fer-ho per mi mateix. Ajuda'm, baby, canta Sonny Boy Williamson. I un clàssic del blues. Escolta el que t'ajudarà. Tu decidiràs en què.
To help me, I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it, may have to sew. I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby. You know, if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else. Put on your morning gown.
L'espia de Mahler.
Dir que Mozart és el paradigma de l'optimisme és simplificar massa les coses i les persones. La veritat és que si no hem oblidat Mozart, potser sigui perquè és capaç d'unir l'alegria i la tristesa, l'optimisme i el pessimisme, la llum i la foscor, a la fi, tot en una fraternal abraçada. Com en el moviment més juganer de la seva sinfonia número 39, que Mozart va compondre l'estiu del 1788 al costat de les sinfonies 40 i 41. Això sí que són unes vacances ben aprofitades, si en aquella època haguessin existit les vacances. Una música per alegrar-se de viure, per alegrar-se que el pessimisme existeix per poder reconèixer l'optimisme. Ens ho canten els músics de l'orquestra del Mozarteum de Salzburg, acordats per Hans Graf. Aquest Mozart ens ha creat l'estat d'ànim oportú per reconèixer que el món tan gran, tan meravellós, és fruit de les nostres mans. Això no ho dic jo, sinó que ho va escriure un senyor que es deia Gottfried von Schwitten, paraules que foren penjades d'un pentagrama per un dels compositors més lúcids de la història. Franz Josef Haydn, que ara escolteu rere meu acostar-se amb caminar pausat per convèncer-vos que vivim en el millor dels mons possibles. Quan escolteu aquesta creació minúscula de la seva creació majúscula, li haureu de donar per força la raó. D'acord, Haydn ens ha convençut que el món és meravellós. Però en els temps que vivim, això s'ha de dir cantar amb veu baixa i amb un timbre trencadís, conscients de la superba fragilitat del present. Conscients que són molt a prop del silenci lletres de cançons com aquesta que diu «Escolto els nadons plorar i els veig créixer. Ells aprendran molt més del que jo mai he après. I em dic a mi mateix com és de meravellós el món». I dic jo que quan més a prop del silenci és la veu que ho canta, per exemple Stacy Kent, més urgent se'ns fa reivindicar-ho. Reivindicar que la vida paga la pena.
I see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Saying, babies cry. Watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself. What a wonderful world.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Per als qui aquesta música hagi aconseguit que les paraules maleïdes del diccionari econòmic que ens assetgen dia rere dia s'hagin rendit, la millor partitura possible per esclafar-les amb els peus és aquesta. Un alegre zapateado, ball que representa l'essència del flamenc i que ara ens recorda el nostre estimat violinista Gils de Pap, reinterpretant el zapateado imaginat pel virtuós nascut a Pamplona a la segona meitat del segle XIX, Pablo Sarasate. I que tingueu una bona trepitjada. Thank you. Moment del Còdex Flamaric, amb Albert Ferrer Flamaric, el Lord Vader de la crítica musical. La novetat literària.
I la novetat literària d'aquesta setmana ens la porta l'editorial Gedissa, molt basada a l'assaig filosòfic amb Elogio de la Literatura, que és una conversa repartida en 12 capítols on el traductor i editor Ricardo Mazzeo i el filòsof Zygmunt Bauman reflexionen sobre la interrelació entre la literatura i la sociologia. En les seves 170 pàgines s'estableix un esquema on Mazzeo planteja una qüestió que desenvolupa i contextualitza i Bauman respon oferint, com va caracteritzar-lo, apuntant les claus de comprensió de la realitat contemporània. Tant la literatura com la sociologia aborden maneres humanes de ser en el món i ambdues no poden vèncer per separat les amenaces d'aquest món en decadència, però sí des de la complementarietat. Les novel·les i els estudis sociològics sorgeixen de la mateixa curiositat i tenen objectius cognitius semblants que desenvolupen reflectint el món viscut i percebut. Ambdues també participen d'una mena d'hermenèutica secundària o derivativa, és a dir, reinterpreten quelcom resultant d'interpretacions precedents assenyalant els canvis de rumb en una societat cada vegada més desregulada, atomitzada i privatitzada, minada pel consumisme i el capitalisme salvatge. Temes com la hipersimplificació del llenguatge, els límits d'aquest, la interpretació com a reinterpretació, la importància social de la literatura, la construcció del discurs teòric o la crisi de la figura del pare en el món actual vehiculen els pensaments dels dos personatges exposats amb fluïdesa, densitat de contingut i un verb amè i seductor pel lector. En aquest sentit, el capítol 8è, a l'entorn de les metàfores del segle XXI, com ho són el Narcís, o les tres exposades pel filòsof Stefano Tani, citat pels dos autors del llibre, com són les pantalles, l'Alzheimer i el zombi, reflecteixen i condensen alguns mals de la modernitat líquida, com també ho fan Twitter, l'avatarització com a procés d'alienació del subjecte o el feixisme. En resum, Elogio de la Literatura, de Ricardo Mazzeo i Zygmunt Bauman, per a Gedissa Editorial, és un dels llibres fonamentals per entendre com som i actuem amb el que ens succeeix i amb allò que fem i que ens fa. Una recomanació d'aquesta setmana per tots vosaltres aquí a l'Espia de Mahler.
L'espai de la Simfònica.
Els Simfònics del Vallès, en direcció del nostre director principal convidat, Víctor Pablo Pérez, presentarem aquest dissabte vinent 25 de maig al Palau de la Música Catalana de Barcelona un programa amb la Simfonia Fantàstica de Berlioz com a obra central. Completarem aquest programa amb la col·laboració del Cor de Noies de l'Orfeó Català, liderat per Buia Reixac, traduint les lletanies per a la Verge Negra de François Poulenc i una partitura de Berlioz indirectament relacionada amb la Simfonia Fantàstica, que és La mort d'Ophélie. La mort d'Ophélie és una de les tres peces curtes que, agrupada sota el nom de Tristia, Berlioz va compondre l'any 1842, inspirant-se en el Hamlet de Shakespeare, autor que els esperits romàntics de França i Anglaterra agafaren com a referent per alliberar-se de la castració creativa de l'academicisme imperant. Ofèlia va ser una imatge de culte durant el romanticisme, essent Berlioz un dels seus més fanàtics seguidors des del primer cop que descobrí Hamlet al Teatre Odeon de París. El compositor quedà de seguida tan captivat de la bellesa transparent i esbojarradament suïcida del personatge d'Ofèlia que s'enamorà perdudament de la persona real que l'encarnava, l'actriu Harriet Smithson, plantant la llavor tant de la mort d'Ofèlie com de la Simfonia Fantàstica. El text és una traducció que el poeta francès Ernest Lecouffe va fer del drama de Shakespeare, quan Gertrudis li narra a Laertes la mort d'Ofèlia. Escoltem aquesta preciosa cançó en una versió per a veu i piano liderada per la inqüestionable Cecília Bartoli.
Sarà bido come un sol
Leonard Bernstein definí la Simfonia Fantàstica de Berlioz com la primera obra psicotròpica de la història de la música 150 anys abans dels Beatles. De fet, se solen citar com a fonts literàries de la inspiració de Berlioz el Faust de Goethe, la Ronde du Sabbat de Victor Hugo, però d'una manera especial també les Confessions d'un anglès menjador d'opi, de Thomas de Quincey, publicat el 1820, en què l'autor explica les seves experiències com addicte a l'opi. L'opi serà l'element narratiu que donarà peu a les al·lucinacions del protagonista en els dos darrers moviments de la sinfonia i tal vegada també sigui la substància desinhibidora que inspirà Berlioz a compondre només 3 anys després de la mort de Beethoven una sinfonia molt avançada al seu temps, algunes de les innovacions de la qual, música programàtica i leitmotiv, per posar els casos més evidents, forjaren per assimilació la personalitat creativa d'alguns dels compositors més influents del segle XIX i inicis del XX, com Franz Liszt, Richard Wagner, Gustav Mahler i Richard Strauss. La Sinfonia Fantàstica compta amb un guió exhaustiu elaborat pel mateix compositor. Diu així: l'autor imagina que un jove músic afligit per la malaltia de l'esperit que un escriptor famós ha anomenat la vaguetat de les passions, veu per primera vegada una dona que uneix tots els encants de la persona ideal amb la qual somiava la seva imaginació i s'enamora perdudament. Per una estranya anomalia, la imatge estimada mai es presenta a la ment de l'artista sense estar associada a una idea musical en la qual reconeix una certa qualitat de passió, però dotada de la noblesa i timidesa que atribueix a l'objecte del seu amor. Aquesta imatge melòdica i el seu model ho persegueixen incessantment com a una doble idea fixa. El leitmotiv de la Sinfonia Fantàstica, aquesta idea fixa, en paraules de Berlioz, és el tema que simbolitza la persona estimada per l'artista i també per Berlioz, l'Ofèlia de ficció, l'actriu Harriet Smithson. Tema que recorrerà en perfils diferents tots els moviments de la sinfonia. Aquesta és la seva primera aparició en el primer moviment. I així es presenta a l'escena del ball en el segon moviment. A l'escena camperola del tercer moviment, la idea fixa de Berlioz du aquesta disfressa. En el quart moviment de la Sinfonia Fantàstica, la marxa del suplici, el tema de l'estimada pren aquest perfil. I finalment, en el darrer moviment, el somni d'una nit d'aquelarre, l'estimada s'ha transfigurat en una bruixa i així canta el seu tema. ¶¶ La interpretació de la Simfonia Fantàstica de Berlioz anirà acompanyada de la projecció d'una pel·lícula, on, a l'inrevés del que sol ser, les imatges estan al servei de la música, doncs està composta per fragments de diferents pel·lícules de cinema mut, que segueixen fil per randa el guió exhaustiu que Berlioz va redactar sobre el significat de la partitura. No us perdeu aquesta Simfonia en imatges dissabte 25 de maig a 6:45 de la tarda al Palau de la Música Catalana de Barcelona, un projecte de la productora Morgan Crea, estrenat precisament per Víctor Pablo Pérez al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Galícia l'any 2003 dins del Festival de la Quinzena de Sant Sebastià i que va ser molt ben rebut per la crítica. La Simfònica al Vallès l'estrenarà per primer cop a Barcelona després que s'hagi programat durant aquests darrers anys a Madrid, Tenerife, Sydney, A Corunya i Lisboa. Fem boca d'aquesta Simfonia Fantàstica escoltant el moviment potser més conegut i recordat, l'escena del ball que així ens descriu Berlioz. L'artista es troba en les més diverses situacions de la vida, en el tumult d'una festa, en la contemplació pacífica de les belles vistes de la naturalesa, però a tot arreu, ja sigui a la ciutat o al camp, la imatge estimada el turmenta i llança el seu esperit en confusió. Relat que ara escoltarem amb música a través de les mans dels músics de l'Orquestra de la Ràdio de Suècia, conduïts per Daniel Harding. Còdex Flamenc, la novetat discogràfica.
I la novetat d'aquesta setmana ens la porta el vell conegut Naxos amb un disc d'obertures d'òperes i singspiels del compositor alemany Albert Lorsing, que va viure entre l'any 1801 i l'any 1851. D'entre les 9 peces interpretades per la Malmö Opera Orchestra, dirigida per Jung Mark, escoltem la deliciosa obertura Die Opernprobe. La representació teatral, estrenada el 20 de gener de 1851, poc abans de la mort del compositor. L'argument gira entorn del món teatral en la tradició d'obres com Il Maestro di Capella, de Cimarosa o Der Schauspiel Director, de Mozart, que tracten el món teatral des de dins, amb alguna trama amorosa i divertida i algun toc de crítica. Es tracta d'una obertura enjugassada, hereva del llenguatge mozartià, amb tocs d'instrumentació dialèctica entre les famílies instrumentals de caire rossinià i amb recursos com l'estacato i els crescendi i sobtats acords del tutti o amb forte de clara filiació amb la tradició bufa. L'escoltem, interpretada per Jung Mark i la Malmö Opera Orchestra, Die Opernprobe de Lorsing.
Tanquem el programa d'avui i si cap d'aquestes partitures que avui heu escoltat us han encès l'interruptor de l'optimisme en el vostre cervell, aquí us deixo amb Rosa Saragossa que, com escoltareu, té molts recursos contra l'estrès. Bon viatge.
Puro saber que de verdad no necesito nada.